Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Sis minuts que passen de les 11 del matí. Nosaltres que continuem fent tertulià amb Emilio Román, Manuel Milian Mestre i Àngel Miret. I us deia, avui vull parlar una altra cosa, a part d'aquestes europees, i sobretot si aquestes europees poden influenciar o no els resultats que hi ha hagut a Catalunya, en el que passarà aquesta tarda, a partir de les 4 de la tarda, al Parlament de Catalunya, que és la seva sessió constitutiva. I, per tant, es nomenen membres, es voten, vaja, membres de la mesa, primer amb una mesa d'edat, després per votació. Em sembla que va per paperet, Manolo, diria, la votació d'avui.
Sí.
Es vota la presidència, les dues vicepresidències i les quatre secretaries que formarien part de la mesa. De moment, hores d'ara, cap acord sobre la taula, cosa que a mi, perdoneu, igual és la meva innocència jove, gràcies per dir-me jo mateix jove.
Relativament, Joan, ja relativament.
Ja començo relativament. Però vaja, a mi em sorprèn molt que hores d'ara no tinguem cap acord. De més estic parlant, no estic parlant d'investidura. No ho sé.
Un il·lustre comentarista polític, dic il·lustre perquè realment ho és un mestre. No vull donar el nom perquè seria revelar una intimitat. Fa 10 dies m'ha enviat un WhatsApp dient-me tinc molt bones informacions, diu, de fonts garantitzades, que em diuen, i és una resposta al que tu preguntes, que em diuen que si el president de la taula és un home de Junts, el president de la Generalitat serà Puigdemont. Això és el que me diu aquest personatge que tots coneixeu i tots el llegiu, sobretot els dissabtes. Ja us he donat moltes pistes.
Punyatero, Manolo.
Sí. Aleshores, per què dic això? Home, realment estem en un moment d'una transició estranya a Catalunya. Perquè fixeu-se que encara no ha arribat la resolució del resultat electoral de les catalanes, de les eleccions catalanes, i ens hem trobat amb una reducció, a continuació, de l'àmbit social, almenys de l'àmbit que ha votat, per ser precís, de canvi que ha votat, de l'independentisme. El qual vol dir que aquí hi ha una recessió real, és a dir, que el seny s'està imposant una altra vegada en la reflexió dels catalans. I això són males notícies pels independentistes, sobretot per la meva amiga Laura Borràs, que deu tenir una indigestió. Però sí, perquè...
Però si torna a punxar amb aquestes fonts del dissabte d'un periodista que ha llegit...
No, el periodista és un il·lustre.
Digue-m'ho això, Manolo. Si el president de la mesa és de Junts, Carles Puigdemont aconseguiria la presidència de la Generalitat, per què?
Sí, jo crec que interprete...
I això és el seny?
No, jo crec que interprete la fenomenologia paral·lela de la comunió amb Pedro Sánchez de Madrid. És a dir, que hi ha un reflexe del vincle, i aquest vincle que funcionaria a Madrid, que està funcionant per ara a Madrid, se reflexa aquí amb la prioritat de l'opció de Puigdemont. Evidentment, el problema que té Pedro Sánchez és que si aquí Illa se consolida, aleshores automàticament té el perill, té l'espada de Mocle sobre el seu cap al Congrés de Diputats per 7 vots. Aleshores, jo ho entenc dins d'aquesta filosofia, d'aquest raonament.
Per cert, i de seguida obrim la taula de debat, però com que el Manolo a vegades té aquestes fonts estranyes, deixa'm preguntar-te, perquè jo sabia que estava molt previst que el dia 12, és a dir, dimecres, es publiqués en el BOE la llei d'amnistia. Per tant, el 13 entraria en vigor. Però jo des de divendres escolto un rau-rau que era probable que es publiqués avui. I per tant comencessin a passar coses.
I avui no s'ha publicat.
Que jo en tingui constància, no?
És un tema molt, molt, molt delicat. I aquí hi ha una confrontació de les parts substantives de l'Estat. El poder legislatiu, el governatiu i el judicial. Evidentment que hi ha una declaració de guerra del judicial, no tingueu cap dubte. I que el judicial no se traga aquesta llei, no tingueu cap dubte. Que aconsegueixi paralitzar-la, ahir ja no dic jo. Però el que sí dic és que la guerra està oberta i començarà. Per tant, jo no sé si li convé al Pedro Sánchez inaugurar el nou període ja amb la batalla campal damunt la taula. No sé si li convé. Ja heu vist com s'ha produït la declaració del magistrat que porta el tema durant la campanya. Ja heu vist la reacció que ha provocat i avui, atenció al tema, avui el Consell General de Poder Judicial fa una reunió extraordinària i a mi me sona això a declaració de guerra.
Escolta, què s'han pensat els del Consell General del Poder Judicial? Què s'han pensat? O sigui, gent que porten 5 anys que ja no els hi tocaria estar en aquella cadira i que no dimiteixen. Allà estan. I què vol dir cobrar una guerra amb el legislatiu? Però això és antidemocràtic profundament. Ells tenen el seu marc de referència i les lleis les marca el poder legislatiu. És que a mi em sembla inconcebible, això. I això em fa pensar sempre en que el poder judicial, no, una part d'ell... Jo insisteixo que sempre ho he dit aquí en aquesta casa, jo tinc alguns amics jutges i que em mereixen tot el respecte, que treballen moltíssim, molt més del que la gent es pensa i ho passen bastant malament, a més. Però aquesta...
No m'agradaria ser jutge a mi, eh?
No, per això t'ho dic, per això t'ho dic. Però vull dir, per tant, el meu respecte absolut per aquesta milers de jutges que fan la seva feina cada dia amb prou penalitats, a vegades amb mitjans molt modestos, molt més dels que es mereixerien. Però què és aquesta cúpula que s'han pensat que són un altre poder que pot esmenar el poder legislatiu? Però, escolta, això és, jo ho trobo inconcebible, això, aquesta gent que porten allà anys i anys i anys. Però què és això? O sigui, com si ara aquí els diputats no fossin diputats des de fa 10 anys. Perquè, mira, no, resulta que és que... Escolta, això, per tant, primer, una vergonya absoluta per part de tota aquesta tropa. Que no es mereixen el que tenen, de cap de les maneres. Després volia dir una altra cosa. Hi haurà merder, perquè, és clar, el primer a la mesa d'edat doncs hi havia un representant de Junts, que crec que és el president, un d'Esquerra Republicana per la part jove i una noia estranyíssima de Vox, filla d'una família independentista, però que és ara la primera persona que representa Vox, que és una noia catalanoparlant, que ella diu que va aprendre el català i el castellà de gran a través de no sé quin sistema, en fi, una cosa estranyíssima. Llavors aquesta naturalment ha votat en contra, però hi ha tres vots com a mínim que seran qüestionats, que són els del president Puigdemont. El Babenberg no, perquè està de baixa.
Està de baixa malaltia, i per tant...
L'altre és l'exconseller de Cultura. Per tant...
Cal dir que la mesa d'edat la presidirà, si no m'equivoco, Esquerra Republicana.
No, Junts.
Àngels...
Junts? Ah, no, perdona. No, sí, Junts, és el no recordo el nom. El Colomines, l'Agustí Colomines. L'Agustí Colomines presideix la mesa d'edat.
Carai, és el més gran?
Sí, 60. Té 60... No, és de l'any 55, dic perquè és company meu d'algunes... Té un any menys que jo.
Aviam si aquesta mesa permet o no el vot delegat.
Ho en permet.
No, ho permetrà. Ho permetrà perquè ja et dic que la mesa d'edat la forma
doncs
3...
Està per veure quines són les conseqüències.
Això és el que vull dir. Que llavors ja, a més, s'embolicarà tot això amb els tres vots, dels quals un és per malaltia, per tant, se suposa que s'acceptarà. Pues altres dos són el president Puigdemont i l'antic conseller de Cultura, i llavors aquí ho impugnarà, naturalment, i per tant ja hi tornarem a ser amb tota aquesta història, o sigui que és la història de no acabar mai. Volia fer una última observació en relació... Jo no comparteixo amb tu, Manolo, que el sentit comú vulgui dir la baixada de l'independentisme, perquè jo crec que és una opció democràtica i legítima, que li pot agradar o no li pot agradar.
Jo parlo de conveniències que puguin donar peu el resultat de l'independentisme.
És una opció que s'ha demostrat que és democràtica, a la seva immensa majoria.
Jo la respeto.
Això... Llavors, pel que fa a la baixada de l'independentisme, jo ahir em vaig fer una cosa, com que a mi m'agrada molt l'estadística, em vaig vaig dedicar a fer una cosa, vaig mirar el mapa de Catalunya, que sabeu que està sobretot és blau, uh-huh. és blau, vermell a la costa, blau a l'interior, uh-huh. i alguns punts, diguem-ne, d'Esquerra Republicana, i dues excepcions que són del Partit Popular. Una Fígols, i l'altra, no recordo quina, de les Terres de l'Ebre.
Poca cosa.
Sí. Però vaig comprovar una cosa que vol dir que jo crec que l'independentisme, i de veritat que ho dic, des del punt de vista era purament analític, s'ha quedat a casa en una bona part. Per què ho vaig dir? Perquè tota aquesta part blava del territori hi havia una baixada en molt poc temps, o sigui, en tots aquests llocs que ha guanyat la candidatura de Junts, bueno, ara ja no sé exactament com es deia, perquè encara canvien de nom, ha baixat 15 o 20 punts en molts pobles, malgrat que ha seguit guanyant. O sigui, en aquesta Catalunya blava, els independentistes a les últimes eleccions, que són de fa 4 dies, van treure el 40, el 50, el 60% de vots. I en aquest moment han baixat el 30, 20 i molts, 35... És a dir, per tant, si això veus que s'ha extès a tot arreu d'una forma uniforme, són les coses de l'estadística que et deixen parat. Que en pobles que no s'han comunicat i que no saben exactament uns dels altres, actuen de la mateixa manera.
Tot i això, Àngel, deixa-m'ho dir, perquè si museu un verino, però ahir no, les declaracions de Toni Comín són per posar-se les mans al cap.
De risa, de risa. No, totalment d'acord. Vaig quedar esturat, vaig dir, però com és capaç de fer aquests comentaris el senyor Comín? O sigui, que s'ha begut l'enteniment. El senyor Comín, el qual hi té un gran apreci.
El tisme perd més de 900.000
vots. No, és impressionant les declaracions, com pots fer aquestes declaracions, i més ell, que és professor d'universitat, jo el coneixia de quan era professor de SADE.
I ell tracta 80.000 vots que perd Junts.
Sí, sí, no, si és impresentable i ridícul. Més que impresentable i ridícul. Però l'independentisme, estic convençut, algú farà una anàlisi molt més precís que el meu d'ahir, que era ràpid, després de veure el mapa català, és que l'independentisme s'ha quedat a casa. No ha vist clar la candidatura del senyor Comín, pel que sigui, perquè és un home, diguem-ne, que té potser poques... Així com el president Puigdemont, t'agradi o no t'agradi, simpatitzis o no, és un home que té un cert predicament i una certa presència mediàtica. El senyor Comín no la té. I aleshores s'ha quedat a casa. Per tant, tenim merder assegurat en els propers dies, però de quina manera? Perquè primer tenim això, i després tenim l'altre gran tema, que molt bé, ara es constituirà la mesa. Jo penso que sí, que hi haurà un acord independentista, però no n'estic segur, ni tinc cap persona...
Per tant, Junts, Esquerra, CUP, eh?
Sí, estic convençut que això... Però que després el tema anirà a més en aquests propers dies, perquè, entre altres coses, el senyor Puigdemont i el senyor Comín i el senyor conseller de Cultura, que dic conseller de Cultura, però no recordo el nom...
Lluís Puig.
Van dir que el dia de la Constitució del Parlament vindran a Catalunya. I llavors lligo amb el que deies tu, Joan.
Perdoneu, eh?
I la llei d'amnistia no s'ha publicat.
Perdoneu, és que ho deia el Manolo abans. El Consell General del Poder Judicial ha demanat aquest dilluns al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que respecti la tasca de la judicatura, malgrat les decisions que afecten a la seva dona, Begoña Gómez, citada com a investigada en un cas de presumpta corrupció. Diuen, ha escrit, fem una nova crida... Nova, diuen, eh? Fem una nova crida a la contenció i demanem evitar qualsevol classe de judici de valor que només contribueix al deteriorament de les institucions i, en definitiva, de la democràcia. Afirmen els membres de l'òrgan de govern dels jutges. De tal manera, diuen que les decisions judicials mereixen el màxim respecte de tothom, particularment d'aquells que estan al capdavant de les institucions, sense cap excepció.
D'acord, doncs que supliquin ells mateixos. Jo estic totalment d'acord amb el contingut del que diuen, totalment, però m'agradaria que supliquessin ells mateixos.
Ara, però t'impressa una cosa, Aquesta llei majoritàriament se pensa que és anticonstitucional,
Jo no tinc capacitat per dir si és anticonstitucional.
No, jo tampoc. Jo dic majoritàriament pensen que és anticonstitucional.
Jo, després de veure com actuen determinats jutges... En fi. No, jo el que volia dir, acabo amb això, és de dir que atenció que ve el gran tsunami. És a dir, el senyor Puigdemont i els dos companys es presentaran a dir el dia de la Constitució del Parlament. I aquell dia, a la vista...
El dia del ple investidura, va dir Carles Puigdemont, eh?
Sí, el dia de la investidura. Per tant, que és d'aquí... Quan? Algú té més el calendari? No sé, ara no sé, però no falta amagar-se. Entraran per la frontera a veure si la policia, Mossos d'Esquadra, en aquest cas, si entra per Catalunya, Mossos d'Esquadra, o Guàrdia Civil, la Policia Nacional, no ho sé, en principi... Les altres vegades va ser Mossos d'Esquadra, procediran a la seva detenció. A partir d'aquí es pot organitzar un veritable terrabastall.
Ara escoltem a l'Emilio, però abans una dada important, que segurament molts no hi hem caigut, i m'acaba de fer el cling al cap. Carles Puigdemont, hores d'ara, no és europarlamentari.
No, no, per això ho
per
dic.
Tant, no té immunitat.
No, no, això és...
I l'amnistia no està publicada al BOE.
És el que t'estic dient. Entraran i ara. És molt probable que hi hagi algun jutge d'aquests múltiples jutges que tenen causes d'aquestes que ordenen la seva detenció. Si ordenen la detenció del senyor, del president Puigdemont, i a més, la llei d'amnistia està qüestionada pels jutges i el president Puigdemont ingressés a presó, no sé el que passarà, però que Déu ens trobi confessats a tots plegats, eh?
Emilio.
Sí, respecte a la lectura política de la mesa, etc. Primer, les eleccions europees demostren que no ha canviat res en un mes, més enllà de la participació que ha caigut 17 punts, no, com a no sé què, sí. Però la tendència de les forces polítiques es manté. Llavors, respecte a la mesa, que jo crec que tots els partits esperaven per saber si les seves forces canviaven, ara podien dir no, ara tinc més força o no. És veritat que es consolida com el lideratge de Junts dintre l'independentisme, però és dintre de la derrota el sentir-se la... com es diu ara? La consolació dintre la derrota. Llavors... el que pot passar avui, hi ha molts escenaris possibles, una part molt interessant és que encara hi ha l'opacitat que no sabem res, no hi ha predisposicions, etc. I jo, si he d'apostar, una aposta que no té cap fundament, perquè no tinc informació com Manol o cap contacte dintre, jo crec que es pot produir una operació Cui Boni, un altre cop, que en aquest aspecte el PSC, Comuns i el PP... puguin arribar per la segona volta de la Constitució de la Mesa a un acord per investir a un candidat del PSC. Si no, jo crec que l'operació dels Comuns d'Esquerra com acte de conciliació per aquest tripartit d'esquerres aconsegueixi la taula amb l'acord del PSC i els Comuns, que és bàsicament la majoria parlamentària més possible.
Mira, llegia abans que precisament Miguel Tellado, un altre que quan parla puja al pa a vegades,
sí.
Deia que el partit el portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Miguel Tellado, ha afirmat aquest dilluns que el PSC i l'independentisme estan treballant per deixar els populars fora de la mesa del Parlament que es vota aquesta tarda.
Sí, és la incògnita a dia d'avui. I veurem. Jo no m'estranya... Jo crec que serà més entre l'operació Cui Boni, potser, per evitar això, per aquest joc de cartes, o també la part de més de les esquerres. Que l'independentisme amb el beneplàcit dels Comuns aconsegueixi la taula? Possible, eh? És que les matemàtiques estan allà i tot, són combinacions possibles. Jo no ho crec. I pel tema de la participació, jo sí vull dir que... jo no considero que el votant sigui monolític. És a dir, jo, si sóc independentista, sempre ho seré, ara em mobilitzo, ara no. Hi ha una part que sí, que evidentment són les persones que sempre estan mobilitzades i tenen la seva identitat política, ideològica i nacional. No obstant, jo considero que el votant pot canviar d'opinions, anar-se a la Convergència, al PSC... És a dir, quan ha baixat la participació i els independentistes s'han quedat a casa, jo crec que el millor... si arriben a participar, potser no votaven independentisme. És que és la dificultat de conèixer, dintre del que el vot és secret, què passa.
I jo... el que està clar, politològicament, tot i que jo no hi entenguia, Emilio, però el que està clar és que el 2017 existeixen 2 milions i escaig de vot independentistes...
efectivament.
Que avui dia...
no estan.
No hi són. O no han votat... o no han votat una força independentista.
Això és una evidència...
però algun lloc han de ser-hi.
No, però millor, potser poden tenir un sentiment identitari català, però han dit, les opcions independentistes ja no m'importen. Simple i llanament. I ara voto al PSC. És a dir...
pot passar en una mesura, però no en tota.
No, en tota no.
Estàvem parlant de 2 milions i escaig de vots, eh?
Sí, però no significa que els 2 milions eren independentistes.
No.
És a dir... era una opció política que en aquell moment era atractiva i necessària i molta part de la població considerava adequada, i ara s'ha desactivat i moltes persones diuen pues jo ja no crec en això, jo prefereixo votar al PSC perquè és més centrista, o jo a Vox perquè estic cansat de tothom i ja està, o Aliança Catalana. És a dir, el votant és molt més, com ho diria jo, molt més volàtil del que pensem, més enllà de les enquestes i les dades estadístiques que tothom pensa, no, això és monolític. I respecte al tema de Puigdemont, que m'agrada molt aquest tema, primer, jo considero que si torna és un risc controlat. És a dir, els 7 diputats al Congrés dels Diputats estan allà. És a dir, torno, em faig el... Perquè és un partit que necessita el caos per existir. No necessita... S'ha dit, la nova convergència, la nova tendència de reconstruir l'espai convergent. Jo no ho crec pel simple fet que aquesta mentalitat d'estabilitat va en detriment de la confrontació que ells mateixos estan defenent. I per això jo crec que si torna, més enllà del show mediàtic, evidentment hi serà, perquè això ens agrada moltíssim als mitjans de comunicació, és controlat, en el sentit de... Els meus vots dels diputats de Junts, que condicionen la majoria, que del Congrés dels Diputats, és conservador, la majoria. És a dir, tenim un govern dels socialistes, però un congrés ideològicament conservador. I aquesta majoria s'ha de tenir en compte que Puigdemont torna, comença el tema de la causa democràtica, el tsunami democràtic, la trama russa o el que sigui, però bé, potser no és tan greu com fa uns anys que, com han viscut el Junqueras, el Romeva, la Carme Forcadell, etc., que han patit 4 anys de presó, però perquè no tenien les vàlvules de pressió que a dia d'avui Junts té i que li interessa, perquè ja van jugant amb el tema de si això continua així, potser la moció de censura del PP no estarien desacord.
Sí, Emili, però això no depèn del govern, sinó que depèn dels jutges. I els jutges, això ho apuntava abans el Manolo, i és així, estan en peu de guerra, si més no, una bona part dels jutges, perquè consideren que és inconstitucional, pel que sigui. Ho determinarà el Tribunal Constitucional o les autoritats judicials europees corresponents, si aquesta llei és o no és constitucional. Però és evident que hi ha jutges que no han entès el seu paper i, per tant, des d'un punt de vista polític, jo crec que seria molt greu, i no em pronuncio, si sobre si formalment és correcta la detenció del Puigdemont i aquests dos diputats. Vull dir, no sé, jo trobo que això generaria novament al país un greu problema. I a mi això em preocupa extraordinàriament, de dir, ai, tornem a ser...
Bueno, no tinc cap dubte jo que hi hauria un gran problema damunt la taula, però també t'havia de dir una cosa. La llei és la llei. I el mandat de Marchena encara viu. I no l'han retirat ningú, eh? Aleshores, clar, aquí és un repte, i un repte que suposa, i ho acabes de dir tu, implícitament, un xantatge.
Sí, sí, sí.
Hi ha un xantatge, sí. Si a mi em passa això, m'ha dit caus tu.
Efectivament.
Amb la qual això és un desastre en una democràcia. Que visquem dintre d'un xantatge mutu és un desastre absolut. Aleshores, clar, aquest és un tema que la gent ha de posar en consciència veient el panorama polític que tenim. Jo, per exemple, te dic, jo vaig estar en contra... Vaig dir, bueno, no pintava res, però després que va passar, vaig oposar-me a dir, s'ha equivocat amb el PP apoyant a Collboni. Estava en contra. Per què? Perquè ni pareix l'alcalde idoni i està implicat directament en la política de l'alcaldessa, a la que es volia carregar el PP. Però tant aquí hi ha una inconseqüència, una incoherència. En canvi, el senyor Trias pot ser tot el fantàsticament independentista que vulguis, però el Trias és un tio serio, amb el qual jo me puc entendre i em surt amics. El mateix argument és el que jo aplicaria ara. El que ells van aplicar a l'Ajuntament del PP, el que aplicaria jo ara. Evidentment, si tu tens una concordància de criteri bàsic, encara que no de ubicació política, apoyaria a Illa. Me pareix més sensat Illa que Collboni. És sempre més bona persona Illa que Collboni. Per tant, hauries d'aplicar la mateixa norma. I aquí és on veig jo que trontolla el PP per causa del que tu acabes d'insinuar. És a dir, la possible hipòtesi de tindre una moció de censura apoyada o recolzada pels vots.
Hi ha un altre factor, jo crec, que, és clar, vols dir que Podemos poden tibar tant la corda? És a dir, m'ho pregunto a mi mateix, és a dir, perquè això requereix la col·laboració de Podemos, no? Perquè se suposa que Vox no farà res o criticarà tothom i s'ha acabat. Però, clar, els vots de Podemos, ajuntats novament amb una coalició, diguem-ne, de facto, que fos PSC Partit Popular, jo crec que hi ha un tipus de votant. Aquí a vegades ve un company que, per cert, crec que no ha sortit lamentablement, perquè és una beníssima persona i un bon polític, que és a la tertúlia. I jo crec que ell mateix, si algun dia li preguntéssim, diria, escolta, una cosa és un experiment que ningú va acabar d'entendre, aquest experiment Collboni, perquè amb en Dani Cirera jo havia parlat d'això i també fora de micròfons tampoc no ho tenia massa clar. És a dir, ell deia que havia jugat això...
Per ser una imposició.
Perquè l'independentisme, jo dic, escolta, és una mica el que tu apuntes, escolta, el senyor Trias...
Una decisió presa a Madrid.
Sí, vostè, el senyor Trias, el veu com un element pertorbador, un senyor de tirar-se al carrer a encendre barricades... Dic, escolti, jo, francament, els que el coneixem sabem que és un home d'ordre, per dir-ho d'una forma d'aquestes clàssiques catalanes, una persona d'ordre, per tant. Però bé, i per tant, jo crec que en aquest moment aquest col·lectiu de Podemos, diguem-ne, d'esquerres o de...
Els comuns, sí, sí. Sí, els comuns. El concepte que...
Tu creus que aquesta gent es poden ajuntar novament amb el PP? Perquè sí, ja la brama, si el factor Collboni ja s'ha assenyalat com una operació d'aquelles una mica antinatural, en aquest moment, si ara retornés a aquesta posició, diguem-ne, jo crec que votant del Podemos els hi costaria molt de tornar-ho a entendre.
Amb Manuel Valls, bueno... És a dir, jo crec que el votant ideològicament pot tenir un gran criteri de dir, no estic d'acord, però als temps actuals la memòria és curtíssima.
Bueno, això sí.
És a dir, és que m'impressiona a mi mateix, de dir, fa 3 anys hi van existir operacions polítiques que tu dies impossibles, però com van funcionar... És a dir, jo m'ho crec possible, i si no, la fórmula de donar suport a Esquerra, simbòlicament, a Esquerra a la mesa del Parlament, però el PSC està allà influenciant.
Jo, si votés a Podemos, una cosa que em venguessin com una gran estratègia a l'Ajuntament de Barcelona per treure... Però el votant de Podemos, no sé, jo, vols dir que no està més a prop, per dir alguna cosa, d'Esquerra Republicana i Junts, que del Partit Popular.
Amb Junts ja va dir que no pactaria.
Eh?
Amb Junts ja van dir que no pactaria.
Que no pactaria. Bueno, no.
Això ho va dir a Jessica Albiach en campanya, 50.000 dòlars.
Jo els veig més, tot i així, d'acord, una cosa és les estratègies, però des del punt de vista del votant, del senyor que agafa la papereta i la posa dins la urna...
Estem parlant dels comuns, no de Podemos.
Sí, però jo els veig més propers. Posats a buscar proximitats, és a dir, ja sé que no són propers ni uns als altres, però posats a buscar proximitats els veig molt més propers en aquesta banda que la banda del Partit Popular.
Sí, però vaja... és un partit que ha passat de 17 escons a 6. És a dir, estan en caiguda contínua electoralment. Han de fer alguna cosa.
Bueno, però si fan aquesta, poder passaran com els de... com aquests, els de Ciutadans, que passaran de 6 a 0.
Bueno, acaba amb això, va.
Dime, aquest tema... A mi me preocupa hasta cert punt. Hasta cert punt perquè al final els partits polítics fan estratègies de conveniència.
Sí, sí.
I és el que a mi no m'agrada. Jo soc una persona de principis i a mi no m'agraden les conveniències. M'agraden les explicacions i les justificacions, però no les conveniències. Aleshores, clar, el Partit Popular en aquest moment té una situació una mica equívoca, ambigua o perillosa, perquè haurà de prendre una determinació. Però queda lliure de totes mans, queda absolutament independitzat d'aquesta causa si el veten a la taula del Parlament de Catalunya. Això és una granujada.
Estic d'acord.
Vale? I, per tant, contra granujades caben... Perdoneu la paraula, putades. En política això és molt freqüent, eh?
Acabem així la tertúlia d'avui. Manolo, Emilian Mestre, Emilio Román, Àngel Miret. Moltíssimes gràcies. Us esperem les properes setmanes aquí amb més estona de tertúlia, més estona de primer cafè. Anem a publicitat. De seguida saludem a un dels grans escriptors de casa nostra, Premi Josep Pla 92, Creu de Sant Jordi, l'any 2000, per cert, també dramaturg. De seguida saludem a Jordi Coca, als estudis de Ràdio Estel. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, Cocodril. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uei.
Epa. Tu veu, penya?
Estic beníssim. Estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Aquests dinars, família sobre taula i tot un món per arreglar.
Què passa quan aparentment no passa res? Amb aquesta premissa, Jordi Coca ens proposa la seva nova novel·la, La quietud, una història on l'inversemblant es torna quotidià. Una illa de la Mediterrània és el taló de fons d'aquesta novel·la on dues dones conversen al pati d'un poble, la Margalida i la Celeste. Durant 500 pàgines, la Margalida rememora la seva vida, el suposat tresor amagat en una cala, l'estranya mort de la mare, la desordenada dedicació del pare al teatre, els seus afers tèrbols, l'enlluernament per la natura, els llargs viatges, i al mateix temps també es va descobrint el món grandiós, exuberant, de la Celeste. Avui volem parlar d'aquesta novel·la, La quietud, i per això ens acompanya avui a l'estudi de Ràdio Estel i a la caravana Jordi Coca. Jordi Coca, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
El passat divendres feies la presentació d'aquest llibre a l'Espai Mirador a Rebós d'Empordà. Per què a Rebós d'Empordà?
Va, hi vaig tenir casa durant 20 i pico d'anys. Rebós és un poblet que té, deu tenir 130, 140 habitants. I les cares són l'alcaldessa i la consellera de Cultura, que quan jo tenia la casa eren unes nenes que corrien per dalt al carrer. Em van trucar i em van oferir de fer una presentació en allà d'aquest llibre nou. I no podia dir que no, havia de dir que sí. I va ser molt bonic, perquè no va venir tot el poble, però va venir moltíssima gent pel que és un poblet tan petit. I va ser entranyable. I ara ja fa uns anys que no tinc aquella casa en allà. I va ser una retrobada. I a més, doncs, constatar que hi ha gent que ja no hi és, i aquests que han crescut, els altres que ens hem fet grans, i bueno, i així, va estar molt bé.
Per cert, per qui avui no s'ho vulgui perdre, avui Jordi Coca amb La quietud hi serà aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la presentació a la llibreria Una, de Barcelona.
Sí.
Això toca
sí,
avui.
Sí. Hi haurà la Carmeta Callol, que llegirà un parell de fragments de la novel·la, i després el Bernat Reher i el
Jordi Valé. Si ens introduïm en aquest llibre, la quietud, precisament de quina inquietud surt aquesta quietud?
Surt de... La meva mare és menorquina, era, pobreta, era menorquina. I la meva infantesa, quan arribava el mes de maig i s'acabava l'escola, ens enviaven amb la besàvia al poble de Sant Lluís, a Menorca, i anàvem molt a una cala que hi ha molt a la vora, que es diu Cala el Caufà, que és una mena de paradís, perquè no ha canviat, amb 70 anys no ha canviat. O sigui, hi ha una raó que ho explica, però el fet és que no ha canviat. I aleshores, en un moment determinat, suposo que deu ser que et vas fent gran, vaig pensar, home, estaria bé que aquella sensació de quietud, aquella sensació de tranquil·litat, de pau, de que s'aturava tot, que no hi havia temps, que jo tenia a la platja aquella i també al poble de Sant Lluís, doncs que fos el motiu, el punt d'arrencada de la novel·la. Aleshores, canvio tots els noms i allò que se'n diu Cal el que ho fa, jo ara en dic que la novel·la Cala quieta. I d'aquesta Cala quieta i de les vivències que té la protagonista, els records, etc., doncs en surt aquesta novel·la. Que jo no pensava que fos una novel·la de 500 pàgines, quan vaig començar a pensar, bueno, això serà...
Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat, fer una novel·la sempre és com un viatge, és un llarg viatge, però una novel·la de 512 pàgines jo no l'havia escrita mai i ha estat com anar a l'Everest.
Anna, fer una novel·la és fer un llarg viatge, sobretot si té 500 pàgines, és com anar a l'Everest. I quan acabes aquesta novel·la, Jordi, com et quedes?
Durant setmanes, amb una sensació de buidor molt gran, perquè cadascú treballa de maneres diferents, però jo quan em poso a escriure una cosa de creació és molt intens, perquè no puc allò tallar i estar una setmana sense fer res i després tornar-hi, ja m'hi haig de posar molt, molt intensament. I acabo realment esgotat, acabo cansat, no? Però en aquest cas, doncs, més, perquè, bueno, una cosa és fer una novel·la de 200 pàgines, 250, que és la mida, normalment, de les altres coses de creació que jo he escrit. Però aquesta, doncs, mira, va anar creixent, i tot no passant res, doncs, déu-n'hi-do.
No és la primera vegada, Jordi, que aprens com a premissa això. Tot no passant res, van passant coses. Et reformulo la pregunta a la inversa, Normalment tot passa quan aparentment no passa res?
No, el que passa que hi ha una diferència que potser hem perdut entre dos conceptes diferents, no? Un és el concepte d'acció, que depèn de com ho vulguis expressar, no té res a veure amb el moviment ni amb que hi hagi gaires trifulques ni gaires... I, en canvi, una altra cosa diferent són les peripècies, que sí que és aquesta acumulació de coses que et passen. En canvi, el concepte d'acció, sobretot en el món clàssic, és més aviat el concepte de transformació, és a dir, hi ha acció quan hi ha un canvi. I, de fet, quan vas a un teatre o a un cine, el que esperes de la pel·lícula no és que passin moltes peripècies, sinó que esperes que hi hagi una mena de continu, un moviment constant que et porta d'un lloc cap a un altre, no? Per això deia la idea del viatge. I jo crec que no necessàriament les coses passen amb les peripècies. Això a la sèrie sí, que comença la sèrie i hi ha no sé quants assassinats i després tal, i sospitosos, i després aquest no, però és l'altre, etcètera. No? La vida acostuma a ser bastant més monòtona i no hi ha tots aquests esdeveniments especials. No? I aleshores passa tot, perquè, clar, és mentre vivim que passen les coses de la vida, no? I algunes són importants perquè són doloroses, perquè afecten les emocions. L'altre dia llegia, em sembla que era com una referència sobre Albert Camus. I deia que Albert Camus va dir, jo no en sóc conscient, però deia que és molt difícil explicar les idees, perquè les idees mai les pots acabar d'explicar del tot. O sigui, sempre entres en una mena de loop, no? Però, en canvi, les emocions són molt potents. I aleshores, bueno, sí, a través d'aquests canvis, d'aquest no passa res, estàs transmetent uns personatges que viuen unes emocions, però jo crec que, bueno, aquesta és la idea.
En aquest cas, Jordi, no només passa tot quan aparentment no passa res, sinó que passa tot en una conversa entre dos dones que aparentment també no haurien de tenir gaire en comú.
Gens. De fet, és com una dualitat, no? És com l'aigua i l'oli, perquè la Margalida és una persona que té 80 i bastants anys, poden ser 84, 85, i en canvi la Celeste deu ser una noia, doncs, no sé, d'una trentena d'anys. És una noia centroamericana, no concreto el lloc, però, no sé, podria ser de Costa Rica o una cosa així, no? I és de pell molt fosca, no és de color, però és de pell molt fosca. I hi ha un moment que la Margalida li està parlant, doncs, de les seves dificultats, dels moments difícils que ha passat, i la Celeste diu, bueno, sí, pero esto está muy bien, pero es que a mi papá se lo comieron los cocodrilos. Que les diferències que hi ha són realment molt grans.
Fas a la Celeste que l'has fet parlar en castellà.
Sí.
Per què això?
Bueno, perquè m'interessava aquesta dualitat, dues cultures, dues llengües, i la possibilitat de que això no fos un impediment, al contrari, és un element de comunicació, perquè hi ha un element de descoberta mútua. Mm-hmm. És a dir, la Celeste descobreix tot el món i el passat d'aquesta persona, més que sènior, no? És a dir, persona ja quasi senil, amb el cap clar, però que ha viscut molt, i en canvi ella, pues, està començant a viure, o està en els primers passos de la vida, no? I vaig tenir dubtes, perquè pensava, bueno, ha de parlar bastant, no és mitja novel·la, però ha de parlar bastant. Però finalment, bueno, vaig pensar, no, ja està bé, vull dir, ha de ser així.
És un llibre amb moments durs. Ara ens explicaves qui és la Margalida, qui és la Celeste, però deia moments durs sobretot pel que fa a la vida de la Celeste, no? Em deies-lo als cocodrils, però és una vida també sacsejada per guerres, per injustícies, i la guerra, la injustícia, també és un element molt teu, no?, en les teves novel·les.
Bueno, és un element de la societat, no? Mira ara com estem, no? Estem amb 60.000 morts o 50.000 a sobre de la taula i amb una guerra absolutament criminal com és la d'Ucraïna, etc. No? És una constant. És una constant. Les guerres, tristament, és una constant. Les guerres, i més que les guerres, també els mals entesos. No? Perquè, home, una guerra no és mai només per un mal entès, però sí que hi ha una base de mals entesos. O s'hi juga, no ho sé. Mm. Però, per trist que sigui, hem d'admetre que és així. Però jo, això, no totes les novel·les plantejo el tema d'una manera crua i dura. Per exemple, doncs, no sé, hi ha una novel·la que es diu, ja fa bastants anys, ara no sabria dir-te quin any, que es diu De nit sota les estrelles, i que és una mena de paròdia a partir de fragments de textos de les obres de teatre d'Aristòfanes. I allà la guerra és de per riure. Mm. És una guerra, saps, de broma i en pla paròdic. Però sí. I els viatges. Els viatges i les guerres.
La quietud, de Jordi Coca, editat per Edicions 62. Ho faig poc, però quan ho faig és perquè m'agrada molt. I té una portada exquisida, Jordi, aquest llibre.
A mi també m'agrada.
D'on neix aquesta portada?
Neix d'una fotografia que vaig triar. Sempre quan haig de publicar el llibre m'agrada enviar dues o tres fotografies a l'editorial. Normalment no fan un cas. O sigui, ells van a la seva i fan bé, perquè tenen la seva lògica de les col·leccions, etc. No? Però a mi també hi ha un moment que m'entretén i aleshores busco unes fotografies. I en aquest cas vaig enviar tres fotografies. Aquesta i dos paisatges d'hivern. Perquè com que hi ha una part de la novel·la que passa a Suècia, el fred, la neu, etc., em semblava que podia anar per allà. I estranyament van triar aquesta. Des del primer moment van dir, sí, posarem aquesta, que ens agrada molt. I un cop la vaig veure, a mi també m'agrada, ha quedat una coberta preciosa.
Deixa'm preguntar-te fora del llibre, com creus que està el panorama literari català?
Jo crec que està molt bé. Des de diversos punts de vista. Mira, per exemple, des del punt de vista dels autors teatrals, dels autors dramàtics, jo no sé si mai hem tingut un estol de dramaturgs de la talla d'un Guillem Clua, d'un Josep Maria Miró, bueno, només per dir aquests dos, però n'hi ha molts més, eh? O sigui, i l'Helena Tornero, n'hi ha molts més. I des del punt de vista de la narrativa, bueno, els que en un moment determinat ens van anomenar la generació dels 70, i que ara ja estem tots amb els 70, però els 70 de veritat, doncs molts encara continuem treballant, n'hi ha que tristament ens han deixat, però després és que hi ha com a mínim dues generacions més d'escriptors i escriptores que estan no sé, fent una producció que a mi em sembla que és al nivell de qualsevol altre país. No, no tots són obres mestres, això és molt difícil que en surti ni que sigui una, però està realment molt bé. Jo crec que des d'aquest punt de vista podem estar contents. En canvi, el ressò que té, i no em refereixo al ressò a través dels mitjans de comunicació, sinó que em refereixo al ressò a la societat, la recepció més que ressò seria, no? Doncs sí que encara falta molt, no? Perquè no hi ha la recepció crítica que hi hauria d'haver, hi ha poc públic, poc lectors, i costa.
Una vegada has tret una novel·la com La quietud, Jordi, estàs treballant amb la següent, vols parar... Com ho tenim, això?
Normalment, jo acostumo sempre a tenir dues o tres idees de coses, de projectes que li vaig donant voltes, i la majoria cauen, eh? I després apareix una altra. No, quan dic que tinc dues o tres idees no vol dir que faré dues o tres novel·les, no ho sé. Però ara, aquesta vegada, potser és pel cansament que m'ha deixat la novel·la, la veritat és que no en tinc cap, des del punt de vista de la narrativa. En canvi, jo ara deu fer un any, vaig publicar un llibre sobre el teatre de Shakespeare, uh-huh. un volum de 900 pàgines, que intentava explicar les seves obres des del punt de vista d'això, de la recepció, però no la que la podem tenir nosaltres, sinó com rebien i com entenien les seves obres els seus contemporanis. Per això va ser un exercici que em va portar molta feina, em va agradar molt de fer, i em van quedar ganes de fer un volum semblant, potser no tan llarg, un volum semblant dedicat a Marlowe. I ara estic treballant amb això. Estic rellegint Marlowe, estic llegint altres coses, prenent notes, estic fent índex...
Pares mai, eh?
Si parem, què fem? No.
Jordi, La quietud és un llibre, una novel·la que t'agradaria veure reflectit al món del teatre?
Perdona?
Dic, la quietud és una novel·la que t'agradaria veure reflectit al món del teatre? T'agradaria traslladar al món del teatre?
Jo crec que no és possible, no sabria com fer-ho. No sabria com fer-ho. Està molt concebuda precisament... Ara, esclar, també és veritat, no ho havia pensat, però també és veritat, ara que ho dius, que, home, doncs, les dues dones, una actriu ja gran i una noia de pell fosca, i que fes una conversa que també té moments d'humor i de... Doncs, anem, potser m'has donat feina.
En Jordi Cuca també és dramaturg, és professor a l'Institut del Teatre.
No, ara ja no, ja no, ja no.
No?
No, ja em van jubilar.
Val. Et podrem veure amb alguna producció teatral aviat?
No. A mi em sembla que no.
No perquè no vols o no? Perquè...
No, ja m'agradaria, sí. A mi home, el teatre m'agrada molt. I m'agrada per una raó que és molt senzilla. Una cosa és estar sol a casa davant de la pantalla i una altra és estar amb un equip de persones que tothom aporta idees i que et fas amics. I home, a mi el teatre m'agrada molt, però bueno, hi ha passat temporades que sí que he pogut fer teatre i ara no sembla que no toca.
Ho saps, Jordi, que has aixecat una mica de polseguera els darrers dies o no?
Sí, lamentablement.
T'ho puc preguntar o no?
Sí, i tant.
Va, el titular de l'altre dia del diari Ara, i dic el titular Ara, la resposta és molt més extensa. Soc totalment conscient que m'estic quedant amb el titular, però és el que vaig aixecar polseguera i per això li vull preguntar a en Jordi. En una entrevista al diari Ara, en Jordi Cuca deia: com que no sóc dona, gai ni jove, els meus projectes ja no interessen els teatres.
Aquesta és una constatació d'un fet real. És a dir, cada moment la societat té uns temes que són dominants, hi ha uns problemes o unes situacions que dominen en relació als altres, i, lògicament, això la gent que programa els teatres ho tenen en compte, perquè sempre penses que allò ha d'anar destinat a uns espectadors, etc. No? I en aquest moment seria absurd no adonar-se de que el tema, per exemple, de la reivindicació de les dones al voltant del feminisme o des del feminisme, que el tema de la diversitat sexual o que el tema del paper que juguen a la societat els sèniors o els joves no estan a sobre la taula. Són temes que estan a sobre la taula i jo l'única cosa que vaig fer a una pregunta que em va fer un company vostre, Mateu, dels mitjans de comunicació, va ser explicar això. És a dir, m'agradaria molt poder fer teatre, però, dissortadament, els projectes que jo presento en aquest moment no funcionen. També t'haig de dir que, i això no ho vaig dir allà, que bastantes vegades a diversos teatres que hem anat a parlar de projectes em diu, és que has de fer una cosa d'una autora. Jo, que recordo molt bé els anys de la dictadura, perquè vaig néixer el 47 i, per tant, allò era porno dur, i que vam haver d'aguantar tot el que vam d'aguantar fins al 77, no admeto de cap de les maneres que ningú m'imposi el que haig de fer. I, per altra banda, tinc molt en compte sempre una cosa que va dir el poeta Joan Brossa, que me la va dir a mi, que em va dir, tu sempre treballa de dintre a fora, mai de fora a dintre, perquè si no, no pots acabar dient la veritat del tot. Si treballes de dintre a fora, fantàstic. I jo, totalment, els projectes que faig, sigui una novel·la, sigui una obra de teatre, sigui el que sigui, ha de ser que em sorgeixi i que jo tingui ganes de fer. I jo tinc tres projectes diferents, un d'Èsquil, un Strindberg i un altre de Brossa, que és els que he anat presentant, així com altres vegades m'havien dit que sí, doncs aquestes vegades m'han dit que no, o alguns no m'han contestat. Però no passa res. O sigui, aquesta és la constatació que jo he fet.
Però Jordi, deixa'm incidir, eh? Com que no sóc dona gay ni jove, els meus projectes ja no interessen als teatres, no significa també, o no podem traduir aquesta frase com per culpa de les dones, els gais i els joves,
no,
jo no tinc feina.
Ni parlar-ne.
És que sona així, aquesta frase.
Bueno, no sona així. No, es pot entendre així, perquè, bueno, tot es pot entendre al revés, diguéssim, no? En tot cas, la polseguera, mentre sigui respectuosa, tot el que sigui discrepar o millorar. Jo també recordo que vaig dir, no sé si els diaris ho han recollit o no, però jo recordo molt bé que també vaig dir, puc estar equivocat, però a mi em sembla que aquesta és la raó. Ara, també pot ser que els projectes que jo presento senzillament no interessin de cap de les maneres, però jo tinc aquesta sensació. Però si no podem dir el que sentim, si no podem parlar obertament i amb respecte...
Creus que es fa un teatre equivocat?
Mare.
Creus que es fa un teatre equivocat?
No, que va. O sigui, acabo de dir que hi ha uns dramaturgs extraordinaris i que... No, equivocat, gens. Home, hi han passat temporades que hem fet un teatre molt més equivocat. No. No, el teatre que es fa és un teatre estupendo i està molt bé tocar els temes que es toquen. Ara, que a mi resulti que les coses que jo presento no interessen, doncs jo això ho haig de poder dir, perquè si no, malament rai, no?
Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Molt poquet, però volia dir aquesta qüestió.
No, m'estava donant l'esquena, però tampoc he fet soroll a l'hora d'entrar, així que està perdonat. Escolta, rapidíssim, arribem a un moment de l'entrevista on entrem en una mena de preguntes incòmodes, així que som-hi.
Molt bé.
Vostè ha viscut durant una temporada llarga en un poble preciós a l'Empordà. Rebós Empordà, no? Jo també sóc de l'Empordà.
Ah, sí?
Sí, de Figueres. I em pregunto per què ha deixat l'Empordà per la ciutat.
Bueno, van ser 20 i pico d'anys i aleshores en un moment determinat doncs vam tenir uns nets que viuen a Mallorca i aleshores el que no podia ser és anar a l'Empordà i anar a Mallorca i tenir casa a Barcelona i aleshores vam...
Ai, l'Empordà.
I els nets.
Jordi, una altra pregunta. Vostè té un gat?
Tenia.
Perquè va escriure una novel·la on un dels seus protagonistes era un gat i gràcies a aquest gat descobria un món interior, no? Uh-huh. Alguna altra novel·la futura que tingui animals com a protagonistes? Perquè crida la curiositat, eh? Crida l'atenció.
No? Ah, home, hi pot haver una novel·la que hi hagi molts personatges que siguin uns animals.
Però això, no animals.
Però això és un altre tema. No, el del núvol va ser una cosa intensa, perquè jo no havia tingut mai cap animal, i va ser a Rebós d'Empordà que me'l van oferir, i aleshores em vaig adonar que no és una cosa amb la que tu jugues, és que és un ésser viu, que t'escolta, que t'entén, en part, que tu l'escoltes i comences a entendre, i llavors aquesta porositat a mi em va fascinar. Em va posar malalt, va estar amb nosaltres 12 anys, i va morir, i aleshores vaig tenir la necessitat, aquesta cosa interior, de fer una novel·la que és curta sobre el núvol, que es diu El darrer dia.
I preciosa, Jordi. Gràcies.
Jordi Coca, que ha tret aquesta novel·la que val molt la pena, La quietud, edició 62, i que avui, aquesta tarda, a les 7, presenta a la llibreria Ona. Ha estat un plaer que vinguis avui als estudis de Ràdio Estel i a Caravana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Abans et deia que m'agrada molt Ràdio Estel per la música que posàveu, perquè hi va una època que escoltava.
Sí, Maria Sierra Rodríguez, que encara hi és.
Ara a veure si també. Gràcies.
Segur. Gràcies, Jordi.
Són tan diferents, però tan semblants. Només